Deportes. COPE Menorca.
Estar informado.
Dimarts 3 i 20, bones tardes i benvinguts un dia més en els esports de COPE. Obriríem programa, hi ha moltes coses per obrir, però obriríem avui xerrant de voleibol i de la transcendental victòria de la Barca de Menorca dissabte passat a la pista d'Escué Extremadura. L'equip d'en Bet Llorenç va sobresortir-ne endavant i va acabar guanyant per 1-3. Escoltarem a la central de la Barca, Rosalia Alonso. I una dècada a la tercera divisió. Primer de tot, derrota del Mercadal 2-1 en el camp del Binissalem. D'aquesta manera, l'equip d'en Lluís Vidal rompia una ratxa molt important i, per la seva part, un nou triomf de prestigi de la penya Ciutadella. 1-0 en el camp de Son Marçal. Escoltarem el que mos deien acabats partit. Un molt satisfet Pere Vedell i un, evidentment, no tan content, Dani Mori, en el seu retorn a Ciutadella. On no pinten bé les coses és en el municipal de les Canaletes de Sant Lluís. Nova derrota del Menorca Talaiòtica Sant Lluís per 62-81. L'equip blau va tornar a perdre en aquest cas contra el Sants. Escoltarem a un afectat Xavi Carreras, entrenador del Menorca. També xerrarem, farem un repàs dels resultats i de com ha acabat la regional preferent i la Lliga Balear de bàsquet. També xerrarem dels premis a Ramon Llull, que si no hi ha res de nou tindran una molt coneguda nostra dins els candidats. I és la segona part del programa d'avui i via Skype on anirem fins a Irlanda per xerrar amb la jugadora de bàsquet de Mahó, Miriam Rolland, una jugadora que enguany està despuntant de la primera divisió irlandesa en el Denjous American Style.
Torna la millor festa de Menorca en el casino 17 de gener de Ciutadella. Festa Remembers 70, 80, 90 dissabte dia 28 a les 22:30 hores. Amb la millor música, amb la música que més t'agrada. Preu de centrada 5 euros o 8 euros en consumició. Socis gratis presentant el carnet. Reserva de taules 2 euros per persona. Reserves en el telèfon 657 02 11 63. Festa Remembers, quarta edició, en el casino 17 de gener de Ciutadella, dia 28 a les 22:30 hores. No te la pots perdre. Patrocina Fotomaton Menorca. Col·laboren El Iris, Pizzeria Roma i COPE Menorca.
Anem a obrir amb voleibol, però estem intentant contactar amb Rosalia Alonso, la central de la Barca de Menorca, amb la que xerrarem d'aquí uns minutets, suposam. Per tant, anem a la segona plata del dia, anem a xerrar de la tercera divisió de futbol, que, com dèiem, en va viure una dècada. El Mercadal no va poder seguir amb la seva impressionant ratxa i va acabar perdent per 2-1 en el camp del Binissalem. I això que en el minut 10 ja guanyava 0-1 amb un gol en pròpia porta d'en Campos. Però a la segona part, 15 minuts bojos del Binissalem van acabar amb aquest 2-1, gols en el minut 47 i 60 d'en Toni Oliver. Així tot, el Mercadal, que segueix en zona de playoff per pujar a segona divisió B, on sí que van anar molt bé les coses, va ser a Son Marçal. El Penya Ciutadella va aconseguir un nou triomf de prestigi en guanyar aquesta vegada a la penya esportiva Santa Eulàlia d'en Dani Mori, que retornava aquí a Ciutadella. El solitari gol en el minut 76 d'en Carlos Sabré va bastar perquè es fagués justícia a la enorme superioritat tàctica mostrada per el conjunt ciutadellanc. Anem a escoltar el que mos deia un molt content Pere Vedell en acabar el partit.
Sí, un rival tant d'entitat, un rival molt professionalitzat, d'avui a nosaltres, que no és bé, però bueno, és el que dèiem, nosaltres passito a passito, són 16 punts, en el que mos queda de volta, si de muntes 20, 20 i pico podria ser, diguéssim, la mitja per aconseguir l'objectiu que és la salvació, però bueno, si és una passa important, jo crec que és una victòria de de mèrit, perquè jo crec que les ocasions també no estan nostres. És d'haver, sabíem, ho havíem previst tota la setmana que el Penya tindria la pilota, el Penya Sant Eulàlia tindria la pilota, perquè ja veus, altres pilotes altíssimes tenen un control d'una qualitat tècnica molt important, i nosaltres sols teníem de contrarrestar amb molta feina, estar molt ben posicionat i esperar les nostres 4-5 sortides, que de fet ja han estat mano a mano uns quantes porters. Jo em sembla que si te mires per ocasions, jo em sembla que el Penya és un just guanyador, és la veritat.
M'imagino que ha satisfet també perquè l'equip defensivament ha guanyat molt els darrers partits.
Sí, bueno, però això és el que nosaltres ja t'anava dient, tu, que he tingut el gust d'estar tot al principi de temporada, doncs era això. Nosaltres, la temporada nostra va començar el mes d'octubre per el tema laboral de la gent que fa feina d'hostaleria, i bueno, poc a poc, però ja ho veig, és aquesta cantera, és aquest esperit que té el Penya, que jo em sembla que és un orgull. Jo t'ho dic, jo som el darrer que he arribat aquí, però és un orgull defensar-los, de jugar els punts amb ells, defensar punts amb ells, perquè ja ho veig, l'altre té 17 anys, és el segon any de juvenil, i surt en Miquelet, i surt en Eric, i són els de 19 anys, els veterans aquests involucrats, ja veig, l'altre és la parella central que tenim, en Raúl ha jugat molt fastidiat, en José és un segur de vida, també amb un empeny molt inflat, però vull dir, és això, amb en Zurbano quan pot venir, és la suma de tot. Nosaltres el que sí que tenim ben clar és que nosaltres per fer coses no hi haurà cap jugador que sigui més important que el grup, i anem a cercar pues, la suma de tots i donar aquests partits, les aficions, si ens vulguin venir a veure, almenys dir, el futbol són resultats, però el que sí que no se li pot llevar mai en el Penya, en aquest Penya, és l'entrega i el coratge i l'il·lusió que hi foten en qualsevol zona del camp.
Molt bé, per altra banda, sabor agradós a l'altre bando de la banqueta, en la casa d'en Dani Mori, un entrenador que veu com el seu equip no acaba d'arrencar en aquesta tercera divisió i que per tant veure com perdia, però que a la vegada es va mostrar satisfet de poder retornar a un camp on té molt bons vells amics.
No, te generan más ocasiones, más situaciones, a lo mejor que los centrales estuvieran más incómodos. Sí que hemos llegado los primeros 35 minutos muchas veces a tres cuartos, pero los centros eran en balde, no conseguíamos anticiparnos. Sí que generábamos situaciones, ya te digo, claras de 2-1 de ganarles el interior, pero no acabamos de profundizarlo lo suficiente como para generar incertidumbre. Tienen dos centrales muy buenos, en ese sentido creo que han estado muy cómodos durante todo el partido, y por eso han seguido sacando uno y cada uno de los balones que enviábamos al área, ¿no? Entonces a partir de ahí, si Raúl y José están cómodos, el Ciudadela está cómodo y es difícil poder atacarles con garantías de poder superarles claramente, que era lo que trataríamos de buscar en un partido en el que quieres ser superior, quieres llevar iniciativa, quieres tener ocasiones y ganar en campo rival. No hemos podido conseguirlo y el partido pues en la segunda parte se igualó, ¿no? Y entonces a partir de la igualdad en un partido de idas y venidas, todo puede pasar, como ha sido en una acción ellos adelantan, tal vez a lo mejor pues es un partido que por iniciativa, por todo, a lo mejor pues lo normal es que acaben tablas, pero bueno, ellos han adelantado, han hecho el gol, felicitarles y nosotros a trabajar más aún si cabe.
Pues estás especialmente preocupado o no, después de los últimos resultados, pues que en teoría van a jugar por la baja.
No, el campo del Peña Ciudadela siempre es muy muy complicado y ganar aquí es muy difícil. Yo me preocupo por lo mío, que es el trabajo diario. Evidentemente no estamos en la posición que quisiésemos, pero queda trabajo, queda muchos partidos, queda toda esta primera vuelta, quedan partidos que tenemos que ir sacando adelante, y tarde o temprano pues las victorias empezarán a llegar y estaremos arriba. El equipo trabaja, el equipo va, sí que es verdad que tenemos que ir con más insistencia arriba, con mucha más intensidad en lo que son los metros finales y para poder sacar este tipo de partidos fuera campo, entonces pues bueno, claro, evidentemente es mi trabajo, tengo que preocuparme por mejorar, por progresar y por tirar para arriba en la clasificación.
Res, seguim endavant, anem a xerrar ara de bàsquet. Bueno, primer de tot anem a fer un repàs de sa cap de setmana, de ja que xerram de futbol, ara connectarem tot d'una Rosalía Alonso, però ja que xerram de futbol, anem a recordar com ha acabat sa copa de sa regional preferent, que va tenir aquests resultats. Menorca 4, Atlètic Ciutadella 2, Sporting de Mahón 1, Ferreries 0, Alaior 1, Sant Lluís 2 i Migjorn 3, Unió Esportiva Mahón 4. D'aquesta manera, Sporting de Mahón, Alaior, Sami i Sant Lluís són els 4 semifinalistes. I a la Lliga Nacional Juvenil, molt bones notícies. Per primera vegada aquesta temporada, els tres nostres representants menorquins van guanyar. Ferreries 5, Ciutat de Palma 1, Atlètic Villacarlos 1, Constància 0 i Poblense 0, Menorca 1. Segueix encapçalant la classificació a la Menorca amb 32 punts, mentre que l'Atlètic Villacarlos està a l'Equador amb 15 i el Ferreries surt dels descens amb 10 punts. I ara sí, anem a connectar, anem a xerrar tot d'una amb la Rosalía Alonso, jugadora de la Barca de Menorca. Rosalía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Rosalía, era importantísimo, ¿no?, sacar el partido este pasado sábado.
Sí, la verdad es que era un partido importante, llevábamos varias derrotas consecutivas y bueno, pues era importante este partido, ganarlo para tener confianza en nosotras mismas también.
Vale, una de las claves sin duda fue vuestra capacidad en el bloqueo, ¿no?
Sí, bueno, Extremadura tiene un juego, juega bastante con las centrales y nuestro principal punto a destacar era evitar que las centrales nos hicieran muchos puntos y ahí el bloqueo era bastante importante.
Vale. En cualquier caso, Rosalía, ahora sigue este calendario un tanto extraño, volvéis a jugar a domicilio esta semana en Ipsa, Las Palmas, un partido que podría marcar un poco las capacidades o posibilidades de esta Barca de Menorca, ¿no?
Pues sí, es un partido también importante, jugamos fuera de casa y en Las Palmas es una pista difícil de jugar y bueno, es un equipo que está más o menos a nuestro nivel y tenemos que intentar conseguir la victoria.
Vale, muy bien. Rosalía Alonso, jugadora de la Barca de Menorca, gracias y suerte.
Muchas gracias.
Res, seguim endavant, en aquest cas anem a xerrar de bàsquet, anem a recordar primer de tot els resultats de la primera divisió Balear. Salle de Mó 80, Club Bàsquet Jovent de l'O 67, Ferreries 85, Pintavés Castell 89 i Alcàsser 81, Club Bàsquet Ciutadella 73. Una setmana més, encapçala la classificació, és el líder invicte Salle de Mó amb 6 victòries, mentre que segon és el Pintavés Castell amb 5. I on no van anar bé les coses va ser en el municipal de les Canaletes de Sant Lluís. L'equip que entén en Xavi Carreras, el Menorca Taliòtic de Sant Lluís, va acabar perdent una setmana més per 62-81, en aquest cas contra l'equip català del Sants. El conjunt Sant Lluïsè no va mostrar la seva pitjor versió i en cap moment va ser capaç de poder plantar cara. Això sí, va ser en el primer quart quan tal vegada va donar les millors sensacions, acabant amb un 26-19. Destacar el debut precipitat d'en Balsa Miròtic, que pràcticament va ser baixar de l'avió i posar-se a jugar. Un debut, això sí, pobre, amb 2 punts i 3 rebots. Anem a escoltar el que mos deia a Cope en acabar el partit, un decebut Xavi Carreras.
Que tancat el segon quart, abans d'anar al descans, és el reflex de com estava l'equip en aquell moment, la dinàmica que estava agafant, i cap on ha anat el partit, al final, sense cap opció, tot el contrari del que s'ha fet.
Sí, no... Bueno, és molt difícil lluitar en aquesta categoria, amb totes les pegues que tenim, i cada dia som les coses, avui tinc positivitat amb els arribats, però va, arriba d'un viatge que no te'l desig, no el desitges a ningú, ha intentat aportar, però bueno, pensàvem que això ens donaria una estimulació, però aquesta lliga passa factura a tots els detalls, no? I tots els detalls que no són, falta d'intensitat, falta de ritme, falta de tot, no? I bueno, intentarem seguir lluitant, intentarem seguir fent feina. Puc creure que jo també m'he equivocat un poquet amb les rotacions, intentar assumir el meu rol, que també crec que he d'assumir un poc més de funcions, intentar que aquest equip se recuperi i ara vam, si es pot ser un partit, pues, intentant seguir lluitant i tornar-hi a ser. Hem de treure si equip ho aconsegui d'espou aquest, i costa moltíssim.
Quina primera part la donaria per bona?
Sí. Sí, després han començat, quan veiem que tenim el marcador d'avantatge, després sembla que tot vostè que sortir, i no és així, després és allà on hem de ser més intel·ligents, no podem cercar la guerra que du per seu compte, perquè no ens dona, aquests equipos juguen amb equipo i saben on tenen que ficar de pilota, i això és el que nosaltres ens falta. Perquè tampoc no podem fer feina, no ens costa dia a dia poder arribar a fer un 5% en qualitat, no?
Anar per escuts com els dos del Sant, la segona part,
jugar
de memòria,
no hi ha molta. Sí, juguen sense mirar. Ells són equipos que estan fets, que duen anys jugant junts en aquesta categoria, i bueno, és així, aquesta categoria, la mínima que totes les pistes, van 10 a dalt i ja no és rigor.
Encara la setmana que ve, o a partir de la setmana que ve, una primera més. Més de coco,
que seria que fer, no? Jo crec que de coco i d'intensitat. Intentar cercar més intensitat en els entrenos, intentar seguir feina d'agressivitat tant en atac com en defensa.
Un darrer apunt del Menorca Talaiòtica Sant Lluís, perquè com diu el diari Menorca Avui, ja hi ha nou fitxatge. Es tracta d'en Manuel Lolo Sánchez Jenningsen, un pivot de Tenerife de 32 anys i 207 centímetres, que en principi dins els pròxims dies es podria incorporar a la disciplina blava. Aquest jugador ha aconseguit finalment la baixa del club Baloncesto Cazorla del grup DA de la Lliga EBA, i per tant en principi podria ser el fitxatge somiat per en Xavi Carreras. La il·lusió és que pugui debutar, evidentment, en el pròxim compromís que tindran a la pista de l'Arenys, filial de la Joventut de Badalona. I dos darrers apunts abans de començar la tertúlia d'avui. Recordem que tindrem en Noldos ara en directe via Skype i des d'Irlanda en Miriam Rollán, jugadora de bàsquet. Abans, però, dos darrers apunts. Primer de tot, destacar que el pilot maonès Faust Salom es va proclamar aquest passat cap de setmana nou campió d'Espanya de júnior i del trofeu Galfer de resistència en el circuit de Montmeló. Un Faust Salom de la Zero Bay Academy que va aconseguir per primera vegada pujar al més alt del podi. Un brillant resultat que ve a demostrar el talent i el futur d'aquest pilot menorquí. I ara tindrem ocasió de xerrar amb ella, però també és notícia la nedadora Margarita Tita Llorenç, que demà vespre tira endavant, com se suposa que ha d'ocórrer, si demà tira endavant en el pla municipal la proposta de l'equip de govern, serà una de les nominades, una de les candidades a recollir els premis Ramon Llull, que cada any otorga el govern balear a principis d'any. Proposta del regidor d'esports, d'en Josep Joanada, que com dèiem haurà de sortir endavant en el pla municipal de demà a l'Ajuntament de Ciutadella. Regidor, mentre intentem connectar ja amb en Miriam Rollán, anem a començar la tertúlia d'avui. Saludem els nostres tertulians. Pepe Caballero, molt bones tardes.
Muy buenas tardes.
Què tal, com estàs?
Muy bien, preparando el clásico.
Preparant el clàssico. Bueno, i avui que avui teníem futbol i mos l'han llevat avui en el futbol.
Bé, perquè estaven cansados.
Estaven, ja em pas que pensaven més en el matí Barça.
Exacto. Preparaven, com se dicen, preparaven motores, calentaven motores.
Per cert, així un pot des de la distància, gràcies a Déu, què t'assembla la decisió aquesta de suspendre el partit d'Espanya?
Bueno, vale más prevenir que curar, porque resulta de que como está el ambiente en Bélgica y en Francia, no está controlado del todo. Uh-huh. Esto puede, no es que pasara nada, porque estaba el campo del estadio de Valdino, estaba bien fortificado por policías, militares y todo.
Bueno.
O sea, que era difícilmente que podía pasar nada. Pero para asegurarse, y para evitar problemas han debido suspenderlo porque realmente no se jugaban nada.
Tom, eres ahir vespre, vaig mirar una estona el xou aquest que munten els companys nostres del Xiringuito, de televisió, i clar, tenint en compte que en aquests moments és una màxima alerta que hi ha a tota Europa, inclús s'estava debatent o qüestionant a veure què pot passar amb el partit de dissabte amb el Madrid-Barça. Porque claro, si en aquests moments estem en màxima alerta, això és un caramelo.
Jo lo que encuentro aún más raro es que no s'haya suspendido Inglaterra-Francia.
Exacte. Sí, sí.
Este es más peligroso este que en realidad... No, el de Bélgica-España también, porque ahora el cotarro o el foco de inseguridad está en Bélgica debido a que buscan con muchas ganas al terrorista este que se escapó.
Sí.
Pero el de Inglaterra, Francia, podía traer también consecuencias, ¿eh?
Sí, sí. Tita, tú, com has viscut, com ets entès, no ets entès, la decisió aquesta de suspendre, clar, és el dilema de sempre. Per una banda dius, venga, va, ho suspenem, i solidaritat, i alerta, i per l'altra banda hi ha l'altra part de dir, bueno, és que no hem d'aconseguir que aquesta gent aturin, mos aturin el dia a dia.
Sí, és un pot de cada de bo. Jo també, però estic d'acord amb en Pepe que es troca el partit que s'havia de suspendre Tavadera l'altre.
Sí, sí, sí.
Sí que es veu que allà ara pues, hi ha tota la seguretat que hi pugui haver a Bèlgica, per exemple, i és difícil, però bueno, no ho sé, jo estones penso que sí que han de seguir endavant i han de seguir tot normal, que no han de deixar que mos aturin, i per una altra banda, avam, si després ves passa res.
Sí.
Yo, haciendo hincapié, perdona, es que después de los ataques que ha hecho la aviación francesa sobre estados, sobre puntos concretos, era más factible suspender Inglaterra-Francia, sí, por no represalia, que no Bélgica-España.
Es que yo cuando he escuchado esas noticias hoy me he sorprès. De bé, que bé sí que n'anulin un i l'altre no, però bueno, ja sabran.
Bueno, no els hi donem el gust de xerrar massa d'ells,
no.
Evidentment. Anem a centrar-nos amb l'esport, que és per lo que som aquí. Bueno, començarem xerrant amb tu, que haurem d'encomanar un fuster que mos faci una estanteria nova, no? Perquè si començam a tenir premis d'aquests pendents, comença a anar a sèrio i a ser rols.
Sí, és la veritat, és que jo no sé on els tenc a posar. L'altre dia vaig fer una recol·locació a casa i bueno, estic molt contenta, la veritat.
Bueno, en qualsevol cas, bueno, sí, demà se suposa que tira endavant.
Exacte, perquè bueno, després hi ha d'estar tothom d'acord.
Sí, però bueno.
Jo antes mos comentava que això, bueno, el que jo faig no agrada a tothom, a vegades me tenc que excusar un poquet de per què ho faig.
Què vols dir?
Bueno, vull dir que hi ha gent que no, que hi ha la majoria de gent aquí està supercontenta i jo només l'altre dia va venir un que va de sortir la notícia pel diari, va venir un client a la feina i me diu, on hi ha que firmava? Que jo, que jo vull firmar. Vull dir, això són coses que cada dia me fan sentir millor. El que passa que sí que es ve que bueno, són reptes un pot delicats.
Vam, explica't, per favor.
És que és mal d'explicada, que a vegades sí que es ve que m'he d'excusar un poc de per què faig aquestes coses. Una vegada, bueno, jo troc que no és just, perquè vull dir, hi ha Fernando Alonso, hi ha...
És que jo, per a mi, tiene más mérito lo que hace usted, que no...
Eso de usted, que es usted que es por el premio, ya, o qué?
Seguim amb una futura Ramon Llull, tota vegada, jo estic començant...
No, tiene más mérito lo que haces tú, que no lo que hace, por ejemplo... 11 personas detrás de un balón sin sudar camiseta ni nada y cobrando una ficha absurda. Yo creo que eso tiene mucho más mérito porque es un esfuerzo físico, quitando horas a tu familia, quitando horas de trabajo y quitando muchas cosas.
Sí.
Y por lo tanto eso se debería de valorar mucho más.
Bueno,
abans, jo troc que de la manera que vaig xerrar amb en Pep i l'entrevista que li vas fer tu i tot això, vull dir, ell de bé és una persona que ho sap reflexar bastant bé.
Home, això és del món, no?
Sí, i de bé que sí que és una cosa que s'ha de valorar. El que passa que, bueno, ja dic, hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no. Vull dir, jo supos que demà esperem que que, bueno, que tots estiguin convençuts de lo que, de lo que s'ha de fer.
Molt bé, mentre seguim intentant xerrar amb na Míriam Rollana, bueno, que me diuen que ja la tenim. Va, no ho sabíem. Me diuen que ja la tenim, amb l'esquina, però com us està escoltant i les hores li devien pitar. Míriam.
Hola, bones tardes.
No m'ho han avisat. Haurien estat les 4 i mitja i t'hauríem tingut per aquí darrere, tu.
No passeu feina, molt de gust, sentit vos.
Com? Res, bueno, anem Míriam Rollana, bueno, anem a posar-nos en situació. Els darrers 5 minuts farem el repàs del cap de setmana. Avui tenim en Nolros, ho deim, en directe via Skype, en Míriam Rollana, que és una jugadora de bàsquet formada en el Club Esportiu Alcàsser i que enguany ha decidit donar una passa important tant a nivell personal com a nivell esportiu, a nivell de bàsquet, i s'han anat a jugar a la primera divisió de bàsquet d'Irlanda, concretament amb el Dangerous American Style. Després mos dirà si ho han dit bé o no. Una jugadora que de moment ha agafat un rol molt important dins aquest equip irlandès i que està arrossegant ja uns nombres molt destacables. Tornem a saludar a Míriam Rollana en directe des d'Irlanda. Míriam, bones tardes novament.
Hola, bones tardes.
Bueno, el nom que l'he dit bé, més o menys, o no? El nom de l'equip.
Sí, sí, perfecte, l'he dit a la perfecció. No hagués dit millor, no?
Molt bé. Res, Míriam, compta-mos una mica com el que fan els polítics, quan diuen com els hi han anat els 100 primers dies. A tu, els 100 primers dies aquí a Irlanda, com t'han anat? Com estàs?
Bueno, pues jo la veritat és que m'ho trobo bastant a gust. Sí que és bé que se passa, igual va ser... bueno, important, o jo me va interessar molt l'experiència aquesta, com has dit tu, tant personal com esportivament. I bueno, va ser un parell de coses que hi havia per Espanya no van acabar d'arribar a bon port i me va sortir aquesta opció, i la veritat que no m'ho vaig pensar dues vegades i vaig dir, mira, me'n vaig cap allà, vaig a veure com és això i ja ho veurem. I per aquí pues, vaig arribar un dimecres i divendres ja tenia el primer torneig de pretemporada.
Allà va.
I bueno, vaig entrenar dia i mig, no? I jugar el cap de setmana. Quan vaig acabar el cap de setmana, la sensació va ser de locura. El bàsquet és bastant diferent. No deixa de ser bàsquet,
yeah,
no? Però sí que la manera de jugar és molt diferent. Aquí duen un ritme bastant loco, com he dit, així, i sí que és bastant físic. És ja més físic que Espanya, deixen més el contacte també els àrbits per una altra banda, però bueno,
tal vegada Míriam, tal vegada, bueno, evidentment salvant les distàncies perquè ens entenguem una miqueta, tal vegada que seria un bàsquet un poc més americà, tal vegada
com has dit tu i en majúscula, no, salvant les distàncies.
Clar.
Sí, i igual sí que ho és més, però jo crec aquí tenen un esport que ells els diuen futbol, que és un futbol gaèlic, que ho he vist un parell de vegades i tothom juga bàsquet i a futbol, no? Aquí és com un costum, quasi, no tothom, però molta gent.
Yeah.
I el futbol aquí, aquest, sí que és molt de contacte.
Sí.
No? I jo crec que pel fet aquest de jugar dos esports i tal, i els àrbits en si, pues, també ho veuen d'aquesta manera.
Clar,
dic
clar.
Jo, no sé. Però, bueno, els primers dies jo no me trobava. Deia, vale, al final estic jugant a bàsquet, però hi havia moments que deia, m'ha perd.
Ja, yeah, ja.
Però, bueno, ara, en dos mesos ja, quasi... estic bastant adaptada i m'agrada, no? Vull dir, soc una jugadora que jo quan juc me considero que toques nassos sempre, no? M'agrada estar allà tocant els nassos, que diguem, i...
Ets emprenyadora, dèiem aquí.
Exacte. I clar, i aquí pues, el tema que te deixin una banda de tocar més de la compte, pues va bé.
Ja.
Hola, buenas tardes, soy un caballero. ¿Cómo llegó esta ocasión de fichar por un equipo irlandés?
Pues mira, mi representante en España se puso en contacto con un representante de aquí a través de la agencia, porque se conocían de un campus que hace precisamente Xavi García en verano en San Luis, y bueno, a través de esto pues se conocían, se pusieron en contacto, dijo, mira, tengo una jugadora, tal, no sé qué, le explicó todas las características o lo que fuera, y este, bueno, y ahora, por decirlo de alguna manera, aquí en Irlanda tengo otro representante, ¿no? Que es el que me consiguió este equipo aquí y el que me lleva, pues, bueno, el tema de contrato o si tengo algún problema aquí en Irlanda.
¿El nivel de vida en Irlanda es alto o más o menos parecido por Menorca?
Bueno, en según qué cosas sí que es, igual sí que es un pelín más alto, pero bueno, es parecido.
Hola Miriam, soy Natita. Vam haver llegit una entrevista teua de fa, deu fer un parell d'anys a Zona 2-3 i bueno, deies que el teu repte era ser professional. Bueno, ara podríem dir que ja és professional. I què trobes que pot venir després d'aquesta etapa teua a Irlanda?
Pues hola, Tita. Pues mira, jo, bueno, no considero que sigui 100% professional, perquè jo considero, quan un jugador és professional, jo considero que pot viure d'això, no? Jo, evidentment, ni molt menys me considero que pugui viure, però sí que estic contenta dels anys que duc i espero que dura uns quants anys més de poder anar d'aquí cap allà i poder mig viure, no? Per dir-ho de qualque manera. Jo, quan torno a Menorca, sempre insistiu, faig feina, i una persona que pot viure d'això, insistiu, daria d'una banda a l'altra o simplement no faria res. Saps? Però... Sí. Jo després d'Irlanda, pues, per exemple, aquí a Irlanda hi ha una lliga superior, no? Que és la Super League. Jo sempre, tothom vol quedar a casa, el millor és estar a casa, no? Per una altra banda, i estar a prop dels teus i tal. Jo sempre miro més enllà, jo vull una passa més. Jo cada any estic fent feina o estic jugant allà on sigui i evidentment mir per l'equip i on estic fent feina i on estic jugant, però jo sempre vull més i fins que pugui. Després, si l'any que ve no me sortigués res a Espanya, pues, per què no tornar aquí, però si puc, pues, a la Superliga, o no me ni conèixer una altra lliga, no? Sempre, pues, o estar allà mateix, però sempre has de voler més. Jo crec que ja no com a jugadora o com a esportista, també en el teu cas, com a persones, sempre hem de mirar un poc més enllà i ser... no m'ho surto per ara, però mirar cap endavant, no? Voler una passa més sempre.
Exacte, bueno, jo troc que també. Vull dir, quina edat tens ara, Miriam?
El desembre faré 25.
Exacte, vull dir, jo troc que estàs en el moment de fer aquestes coses. T'agradaria, però seguir amb aquesta dinàmica de joc que tu dius que és tan diferent en el nostre, per exemple. Dius que t'agradaria igualment quedar allà després de, jo que sé, pues, aquests anys.
Seguim. Ja, hombre, sí que trobo a faltar una mica el joc espanyol, no, diguéssim, perquè vulguis o no, pues, des de 5 anys jo jugant a bàsquet, però bueno, posa-li només els 7 darrers jo jugant a bàsquet més, bueno, a partir de l'edat sènior, diguéssim, no? I que és quan, i diguéssim, per una banda, pues jugues més amb cap i vas coneixent, pues, tota la dinàmica del tema de jugades o el que sigui, o el que estic acostumada, no? I sí que per jo ha estat un canvi, és venir aquí i això, clar, jo si l'any que ve tornés, jo crec que enguany, pues, a pesar de que jo cregui que ja estic adaptada, ni molt menys, cada dia, cada setmana, cada partit que juc, m'adapto un poc més. Vull dir, jo, si per exemple tornés l'any que ve, jo ja sabria el que me trobaria. Yeah. Jo crec que ho agafaria d'una altra manera, és diferent.
Val. Miriam, ara aprofitarem perquè estem xerrant una mica en clau de futur també. Bueno, vaig jugar 2-3 temporades ja a la Lliga Femenina 2, sé que, bueno, vaig ser una jugadora interessant, on guanyes a Irlanda. Segueixes mirant de reull, tot i lo malament que estàs bàsquet espanyol, evidentment, en aquests moments femení, sobretot a nivell econòmic estic xerrant. Segueixes mirant de reull la possibilitat d'un dia acabar de votar de la Lliga Femenina 1 o no?
Hombre, jo com t'he dit, hi ha que ser ambiciós, no? I voler més. Jo, per supost, jo m'encantaria anar a un equip i només el fet d'igual estar en la dinàmica, no? I sapiguer que hi ha, pues, jo que sé, 7 jugadores per damunt tu inicialment. Clar. Però bueno, estar fent feina setmanalment per poder, pues agafar algun minutet, no? Això està clar. Jo des d'aquí segueixo tant la Lliga Femenina 2, que tenc moltes amigues que estan jugant i conegudes, i bueno, i alguna també la Lliga Femenina 1, i la segueixo des d'aquí sempre que puc, i si no és cap de setmana, pues me poso el dia amb resultats i estadístiques.
Yeah.
Però bueno, això està clar, sempre és il·lusionant tenir un punt, una passa més alta, no? En la teva carrera esportiva.
Hay dos preguntas también. ¿El inglés que es, per, es una dificultad?
Ella
riu.
Sí, jo ric. A ver, mira, tengo en Menorca, cuando estoy en Menorca trabajo en Esgrau, ya aprovecho y faccio un poco de publicidad. Y allí estoy tratando con ingleses, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Porque es un vocabulario totalmente diferente. En el tema del baloncesto, en los últimos años, en los equipos, cuando he jugado en España, he tenido jugadoras inglesas. De hecho, hace 2 años en Mallorca compartí piso con 2 americanas y, bueno, quieras o no, tienes que hablar con ellas. Yo me considero... Yo soy una persona muy echada para adelante. Entonces, yo hablo, yo me hago entender. Seguramente no puedo mantener una conversación en inglés 100%. Yo considero que mi inglés lo hablo un poco indio. Yo siempre digo eso. Sí. ¿No? A mí me entienden, sí. Pero sí que es verdad que temas... el tiempo verbal o cosas así, pues claro. Seguramente pues lo digo mal, pero bueno, no lo llevo mal, la verdad.
Bueno, si es alcaldesa de Madrid tampoco o xerraba gaire bé, tú estás perdonada.
¿Es la única española o la única extranjera que hay en el equipo?
Sí, en mi equipo sí, soy la única tanto española como extranjera. Luego en un equipo que está aquí al lado de nosotras a 20 minutos hay otra chica que también es española, bueno, es venezolana, y coincidí con ella en la presentación que se hicieron de la liga cuando se hizo antes de empezar en Dublín, y bueno, estoy hablando con ella. Luego también hay un entrenador español en Dublín, en otro equipo.
Muy bien.
¿Y qué trabajas además de jugar a baloncesto?
Sí, entreno a niños durante toda la semana, a tanto a colegios como cantera, y trabajo en un gimnasio.
Molt bé, molt bé, molt bé. Res, anem ja enrotllant, que hem de recordar que en aquests moments juga una mitjana de 35 minuts i fa d'una mitjana de 10 punts per partit, 8 de rebots, 3 assistències i 3 recuperacions. Home, sobretot, Miriam, destaca el tema que de 8 de rebots de mitjana, hi ha un partit que em vas arribar a pescar 16 de rebots, que te pegues en total, o què?
Bueno, ho intent, no? Ja està... Pues tema,
perquè hem de recordar que jugues de base escolta, per sí. Tant...
Sí, jo pel tema que t'he dit que a vegades és molt loco, pues, a vegades és arribar i tirar, no? Yeah. No donen temps a començar la jugada, diguéssim.
Clar.
I pel tema aquest vaig dir, pues m'ho fit de cap fins baix i ja veurem si em pesco el cul, no? I mira, quan veia qualcú que s'armava ja per tirar, vaig dir, vaig cap allà. I sí que aquell partit, pues, van caure un poc damunt també, no? Però la veritat que estic entrant més en el rebot que el que faig que el que feia els altres anys i bueno, igual tot... sí que m'apego una mica més.
Sí, ara, doncs, ara pensant en això de que és molt d'arribar i tirar, m'imagino que per exemple el rebot ofensiu ha de ser clau, no? Has fet de carregar molt en el rebot, molt... clar, perquè si es tira molt també es falla molt, no?
Clar, aquest és el problema que si un equip ho tira molt o si et jogues ràpid i arribar a vegades dos passes i tirar, si estàs ficant, no hi ha problema, no? Perquè, bueno, vas guanyant punts i diferència i tal, però si no, és aquest el moment que jo dic,
yeah.
És una locura, atura i juga, saps? Vull dir, però sí, aquí el problema, és més físic el bàsquet aquí, però tampoc hi ha molta altura. Allà sí que hi ha igual una o dues jugadores per equip que despunten, però així com a Espanya te pots trobar un alè que faci pues, 1,80 m llarg, yeah. No? Aquí no, aquí es metro aquest 80 llarg, pues el fan ja directament als interiors.
Molt bé.
No? Però sí que igual te trobes una jugadora que és com tu, però i no en fa dos d'ample, però sí que té molta força.
Ja, ja,
i és per el tema aquest físic de contacte que us deia.
Molt bé. Res, Miriam, mos queda un minutet. Si no vaig errat ara, que aquesta setmana, si no vaig errat, teniu aturada de lliga i esteu dins el que seria, dins el que és la copa, no?
Vam aturar la setmana anterior i aquesta passada va ser la primera jornada de Copa.
Bueno, i com ha anat?
El que passa que no sé què va passar amb un parell d'equipos i a nosaltres vam passar directament de ronda perquè l'altre equip no sé quin problema va tenir.
Val.
I aquest cap de setmana anem a Belfast a jugar.
Molt
a l'Irlanda del Nord.
Vale. Molt bé, idò, ha estat tot un plaer. Miriam Rollant, jugadora de Mahó, enguany a la primera divisió irlandesa. Moltes gràcies i molta sort, Miriam.
Vale, moltes gràcies a vosaltres i molta sort també en el programa i en el Tita també personalment com a esportista més.
Molt bé.
Gràcies.
Molt bé. Res, Bebe Caballero, fins a la pròxima.
Fins a la pròxima.
Tita, fins a la pròxima.
Fins a la pròxima.
I demà en el magazine i divendres especial a Madrid-Barça. Adeu.